Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 7 de maig del 2023. Ja ha sortit el sol per Cadaqués fa gairebé mitja hora, 25 minuts mal comptats, d'una jornada que es tancarà pràcticament a les 9 de la nit, l'hora de la posta al canal, altra punta del país. Pel que fa al temps, compte que avui hi ha canvis. Ja està començant a ploure una mica cap al Pirineu de Lleida en una jornada que, efectivament, havia d'haver-hi pluges a la meitat nord del país. De fet, s'escapen ja també algunes gotes a les comarques de Tarragona. Ha d'anar a més, de seguida el Martí Oliveres ens ho explica, ruixats i tempestes. Al principi el Pirineu, després avançant cap a la tarda a la Catalunya Central i les comarques interiors de Girona. I cap al vespre arribaran a Vallès, Barcelonès i Maresme. Fins i tot amb algunes tempestes fortes, amb calamarsa, amb pedra, cap al Ripollès, al Berguedà, a la zona central de Catalunya Baixa, i una caiguda de temperatures considerable. Per tant, de nou, com el cap de setmana passat, tornen a arribar pluges i compte que la setmana que ve poden haver-hi una mica més, que evidentment són de molt agrair tenint en compte la situació de sequera molt severa que continuem passant. Un cap de setmana marcat pel que vam viure ahir, la històrica coronació 7 dècades després d'un rei britànic, que la vam seguir en directe després de la mort fa 8 mesos d'Elisabet II. Va ser una cerimònia plena de pompa que vam viure a l'antena de RAC1 amb ressons medievals, amb el pes de 1000 anys d'història al damunt i amb Carles i Camila coronats avui a la portada de tots els diaris de la premsa, no només catalana, espanyola, sinó a nivell internacional. En un dia que avui en parlarem de tot plegat, però que tindrem temps també de saludar l'Albert Beorlegui amb el seu basar de les sorpreses. Això serà de seguida. La visita també de la gent de les paraules encadrades, el Zanon i la Ramis, l'embalat de mossèn Nin. I entre altres, avui ens visita una actriu de renom mundial arran de la sèrie La Casa de Papel. És Itziar Ituño, la inspectora Raquel Murillo, és a dir, també Lisboa. Basca de naixement i també per convicció, personatge molt i molt interessant. Avui serem xerrant amb ell al Plat Estrella en el cap de setmana que ha estrenat una pel·lícula, molt bona pel·li, que es diu Les Buenes Companyies. Tot això i més al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio que arrenquem ara i tancarem a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
A les 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius dels esports del temps. Aurora Rodríguez, Adrià García, Oriol Jové, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, atenció que almenys 9 persones han mort en un altre tiroteig massiu als Estats Units. Ha passat en un centre comercial a la ciutat d'Allen, a Texas. La policia ha abatut l'atacant, que és un home que hauria actuat sol i que ha obert foc a discreció contra desenes i desenes de persones. Era la tarda, de fet, allà, en un centre comercial molt ple de gent. Més enllà de les víctimes mortals, hi ha també 7 ferits. Alguns d'ells han estat molt greus.
L'home ha arribat en cotxe al recinte quan als Estats Units eren 3:15. S'ha aturat davant d'una botiga de roba i ha començat a disparar a tort i a dret. Una policia que estava al centre comercial ha sentit els trets i els crits de pànic de la gent i ha aconseguit abatre l'atacant. Després ha avisat les ambulàncies que han evacuat diversos ferits. En total, l'assaltant ha matat 8 persones, una d'elles un infant. El governador republicà de Texas, Greg Abbott, ha qualificat l'atac de tragèdia indescriptible. Això, tot i que fa només uns mesos, el seu govern va relaxar les restriccions a l'ús d'armes. Segons el portal Gun Violence Archive, des que va començar l'any, hi ha hagut 198 tirotejos massius al país.
És un déjà vu perpetu en el cas dels Estats Units. Avui, de nou, un altre tiroteig massiu. En aquest cas, insistim, un centre comercial a Texas. Almenys 9 víctimes mortals, entre elles l'assaltant, que ha estat abatut per la policia. Mentrestant, encara en plana internacional, el que dèiem abans, ho vam viure en directe, el Regne Unit ja ha coronat Carles III i Camila amb tota la pompa i tota la simbologia de la tradició britànica. Go, Saint Nicholas! Long live Saint Nicholas! Aquest God Save the King marca l'inici de l'era del nou monarca que tanca, per tant, definitivament l'etapa d'Elisabet II. Va ser una cerimònia a l'abadia de Westminster amb 2.000 convidats d'arreu del món i amb desenes de milers de persones aclamant els nous reis pels carrers de Londres.
Va ser un acte carregat de solemnitat, amb petits tocs de modernitat i en què es va seguir fil per randa la litúrgia que marca la tradició d'origen medieval. No hi va faltar res del que s'espera d'una ocasió així, reis en carrossa, sortint al balcó a saludar la multitud, trons, corones i vestits luxosos. Carles d'Anglaterra iniciava el seu regnat recuperant, això sí, una de les paraules del discurs que va fer la seva mare a la coronació, remarcant que havia vingut a servir i no a ser servit.
Déu de compassió i misericòrdia, el fill del qual va ser enviat no per ser servit, sinó per servir, dona gràcia perquè pugui trobar en el teu cervell la llibertat perfecta i en aquesta llibertat el coneixement de la teva veritat.
A la cerimònia, que va durar gairebé dues hores, també es va coronar Camila, que en dues dècades ha passat de ser l'amant de l'hereu i la dona més odiada pels britànics a reina sense condicionants. La coronació va ser un espectacle global, però als carrers de Londres va plegar desenes de milers de persones disposades a mostrar el seu fervor pels nous reis.
Malgrat que, com dèiem, el temps no va acompanyar. Va ploure bastant als carrers de Londres. Se va veure moltíssima gent absolutament xopa per seguir la cerimònia. Coronació sense pràcticament contestació per altra banda, però sí que s'hi va veure oposició en algun moment al carrer, perquè la poca, en tot cas, que es podia preveure, va quedar neutralitzada per la policia en detencions.
A primera hora del matí, quan encara no havia ni començat la protesta, que s'havia convocat a Trafalgar Square, ja van detenir Graham Smith, que és el líder del principal moviment antimonàrquic del país, Republic, i 6 voluntaris més. Segons la policia, al llarg de tota la jornada van arrestar un total de 52 persones. Scotland Yard diu que estan acusats de delictes contra l'ordre públic i conspiració per causar disturbis durant la coronació. Avui continuaran les celebracions de la coronació amb un concert a Castell de Windsor amb Katy Perry, Lionel Richie i Take That, i abans hi haurà dinars populars arreu del país en què es recaptaran fons per causes benèfiques.
Avui les portades de la premsa britànica són d'aquelles de Maroteca i es divideixen entre les que donen protagonisme al rei en solitari o bé a Carles i Camila junts. Víctor Ribes.
Doncs sí, són majoria les dedicades al monarca sol. El Herald Sun Sunday exclama llarga vida al rei. El Sunday Mail el presenta com el rei del món, en referència als països de la Commonwealth que el tenen com a cap d'estat. El Sunday Mirror subratlla el rei, escrit en lletres més grans, Carles III. El Sunday Express titula Feliç i Gloriós. El Sun on Sunday parla de glòria de coronació i l'Observer recorda amb una foto tota pàgina el moment de la seva coronació. On són protagonistes els dos monarques és el Sunday Times, que destaca al final la glòria de la coronació. I també l'Scottish Mail on Sunday, on se'ls veu mirant-se els ulls, segons el diari, és la mirada que diu, reina, això ha estat un èxit. Finalment, el Sunday Telegraph porta com a encapçalament i sense títol edició pel record.
Les 7 i 8 minuts i mentrestant a casa nostra, avui que Protecció Civil, atenció al que us dèiem abans, ha activat ja la prealerta del pla Inuncat per les pluges intenses que poden arribar a partir del migdia amb afectació especialment a la Catalunya central i a bona part de la demarcació de Girona. Només s'ha de salvar la costa. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Com ha de ser aquest nou episodi de pluja?
Sí, a partir del migdia, tot i que al matí ja es poden avançar alguns ruixats al terç oest, comarques del Pirineu de Lleida, esporàdicament Ponent, Camp de Tarragona, com passa aquesta hora, gotellada, ruixats poc importants, és l'inici d'aquest canvi que notarem més avançat al migdia i sobretot les primeres hores de la tarda. Precaució, tempestes fortes avançant des del Prepirineu, la zona del Berguedà, Cerdanya, Solsonès, Ripollès, després cap al sud, cap a la Catalunya central, on poden ser especialment fortes amb calamar-se, pedra, ventades. En aquest sentit, tenim l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, que afecta sobretot les comarques del Ripollès, Osona i la Selva, però també les del seu voltant poden rebre aquests patacs d'aigua que al final del dia avançaran també fins a la costa de Barcelona i Girona.
Tot i la pluja d'aquests dies, que evidentment és molt benvinguda, majoritàriament en zones on ja va ploure la setmana passada, per tant, també seria d'esperar, estaria bé que plogués en zones més assedegades ara mateix, com al sud del país, a les comarques de l'Ebre, i evidentment també a Ponent, on els conreus, en fi, en depenen moltíssim. La sequera, evidentment, continua sent extrema. Ahir va haver-hi una cimera d'entitats ecologistes i ambientals a Girona per buscar les solucions, precisament, a la falta d'aigua.
Aquestes entitats van consensuar una cinquantena de propostes, com per exemple que s'obligui els pobles de més de 5.000 habitants a fer un pla d'emergència per la sequera. En especial, però, van lamentar l'actuació que les administracions estan tenint al respecte. El portaveu d'Aigua és Vida, Dante Mascio, i ho titllava de fracàs.
Estem a un mes d'eleccions, és una baralla electoralista i demostra la poca classe política en l'abordatge d'una crisi com la que tenim avui dia. També creiem que no podem tirar enrere amb les noves lleis, hem d'anar a millor i ens preocupa, per exemple, en les esmenes que hem pogut llegir, que es permeti l'ompliment de piscines privades, públiques, quan això ja ho havíem guanyat enrere.
També demanen tenir accés a la informació i transparència en la gestió de la sequera. Per això volen que l'Agència Catalana de l'Aigua faci públiques les dades de reducció del consum de cada municipi.
I per cert, que els bombers han donat ja per estabilitzar l'incendi que cremava ahir a Sanaüja, a la Segarra. Va començar a fer-ho a primera hora de la tarda i preocupava per com avançava. Doncs bé, finalment, amb una intervenció, amb una dotzena de dotacions, ja va permetre aturar-lo. És un foc que, en fi, ha afectat 5 hectàrees properes al castell de Sanaüja. I mentrestant, l'enèsima avaria Rodalies, que, com sabeu, aquesta setmana afecta la R2, ha revifat la picabaralla política. Pere Aragonès demana ara una aliança de país pel traspàs de la gestió de Rodalies. Ho fa en un article al diari Ara, on proposa que les institucions, el món municipal, els agents socioeconòmics i la societat civil s'organitzin per exigir aquest canvi de propietat i també l'execució de les inversions. Això després que divendres Aragonès va enviar una carta a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, demanant-li explicacions per aquesta avaria de Gavà.
És una carta que es va fer pública ahir, on deia que és un incident acceptable, però que les excuses que del govern espanyol li semblen poc convincents per justificar aquest nou contratemps. A més, alertava que demà es plantarà a la zona de l'avaria per saber exactament quan es tornarà a la normalitat. Per la seva banda, Renfe s'ha posat a disposició del govern per aclarir el que calgui. En parlava el Via Lliure de RAC1 el portaveu de Renfe, Antonio Carmona.
Nosaltres encantats d'explicar-nos, encantats de detallar com va afectar la incidència, com s'ha de gestionar la circulació, com s'ha de prestar el servei, quin esforç s'ha fet. De fet, a una de les reunions que hem tingut en territori, la directora de Rodalies va convidar els responsables a que vinguessin en cabina del tren perquè veiessin la complexitat d'una incidència.
El PSC també va respondre amb contundència aragonès. Salvador Illa l'acusava ahir de tirar pilotes fora i no assumir responsabilitats.
3 minuts i un quart de 8 del matí. Doncs bé, mentre Catalunya el servei de Rodalies continua a l'ull de l'huracà, el govern espanyol va anunciar ahir descomptes, en aquest cas amb l'àmbit també de la mobilitat, de fins al 90% en trajectes de tren i autobusos pels joves menors de 30 anys. Ho avançava el president espanyol. No estem en campanya electoral, eh? No estem en campanya electoral, segur, encara queden uns dies encara. Pedro Sánchez ho anunciava, deia que es finançarà també la meitat dels bitllets d'Interrail per viatjar per Europa.
Un descuento del 50% para que nuestros jóvenes, digo, puedan hacer el Interrail europeo y puedan viajar por toda Europa.
El Consell de Ministres té previst aprovar aquesta nova mesura dimarts. Cap de les dues iniciatives, però, serà permanent. S'aplicarà només aquest estiu entre el 15 de juny i el 15 de setembre. I abans d'entrar a l'àmbit esportiu, un jutjat de Sabadell ha deixat en llibertat amb mesures cautelars l'excoordinador del club de futbol infantil de Santa Perpètua de Mogoda, acusat d'abusos a menors. Ja compta amb 8 denúncies diferents entregades en moments diferents, i ara el jutge ha decretat ordre d'allunyament i d'incomunicació amb 6 de les últimes víctimes que l'han denunciat. És el cas que us avançava divendres RAC1.
L'acusat no entrarà a la presó, està en llibertat per tercer cop després que el detinguessin al gener per una presumpta agressió d'ara fa 10 anys i a l'abril per uns fets que van passar al desembre. Precisament després d'aquesta segona detenció, un jutge ja li va imposar mesures cautelars que consistien en la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'estat i la inhabilitació per qualsevol activitat que impliqui contacte amb menors.
D'aquí un minut i 20 segons arribarem a un quart de 8 del matí. Pel que fa als esports, aquesta nit passada el Madrid, ja pràcticament acostant-nos a la mitjanit, perquè el partit començava a les 10 de la nit, com ens explicava Santi Jiménez, per permetre l'arribada del rei des de la coronació de Londres fins a l'estadi de la Cartuja. Doncs bé, el Madrid s'ha proclamat campió de la Copa del Rei aquesta nit passada, després de guanyar l'Osasuna 2-1. Els navarresos ho van intentar, però el Madrid va acabar imposant-se amb 2 gols de Rodrigo.
Sí, el primer 2 minuts de començar el partit, un gol que ja donava avantatge als blancs contra un Osasuna que portava el pes però que no era efectiu. Lucas Torre va establir l'empat a la segona part i va fer somiar l'Osasuna, però a 20 minuts del final Rodrigo va fer el 2-1 i va donar la 20a copa de la història al Madrid. Ho celebrava el tècnic Carlo Ancelotti.
Hemos logrado algo importante hoy, esta noche, ganando todos los títulos posibles en 2 temporadas y ahora la exigencia del Madrid te dice que tiene que preparar otro partido el martes. Lo preparamos en un ambiente bueno, feliz e ilusionado.
Com diu Ancelotti, el Madrid ja pensa en l'anada de les semifinals de la Champions contra el Manchester City d'aquí a només dos dies. Avui qui pot guanyar la Copa del Rei, i de fet la desena consecutiva, és el Barça d'handbol, que després de superar la de Mar de Lleó s'enfrontarà al Logroño a la final a partir de les 4. En canvi, el Barça d'hoquei es va quedar a les portes de jugar a la final de la Champions després de perdre contra el Porto, i d'aquesta nit Fernando Alonso sortirà segon al Gran Premi de Miami de Fórmula 1, només per darrere del Checo Pérez.
Arribem ara a un quart de 8 del matí.
Wireframe, crypto trading, crawl dev, data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escolta la ràdio, no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC1 presenta... Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada. El dimecres 10 de maig, a la 1 del migdia, visitarem el Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia.
Home, el rec, m'encanta! I tenen grans marques, moda d'autor i sostenible, i propostes culturals, i culla de carrer. Quin festival, amigues, quin festival.
El dimecres 10 de maig, vostè primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada.
Si veniu, tindreu l'enorme privilegi de veure el rec i de veure a mi. Ah, que mira quin cos.
RAC 1. Toca, toca. Tots som u.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
75.643. 7, 5, 6, 4, 3. De la sèrie 22, 0, 2, 2.
Els altres quatre números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegosonce.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda't que avui 7 de maig se celebra el sorteig extra Dia de la Mare de l'11 amb un premi de 17 milions d'euros. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Renovada. Més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
Entre el desgavell d'unes oposicions i la fatalitat que acompanya sempre les notícies d'Adif i de Renfe, la setmaneta del 1 de maig ha estat moguda. Que no hi hagi manera d'adequar les instal·lacions de Rodalies després de les repetides avaries, ensurts i, sobretot, retards en les freqüències de pas és intolerable. Fins ara, entenia que ja que els ferrocarrils de la Generalitat funcionen a nivell de notable alt, cal que els trens a casa nostra siguin gestionats per la gent de casa. Però, ai! Quan a la mateixa setmana d'una recaiguda de les malvestats de Renfe es produeix un escàndol tan brutal com el de les oposicions, la certesa en la bona gestió pròpia es devalua. El mal provocat a desenes i desenes d'opositors que hauran de tornar a examinar-se és immens. És del tot inadmissible el que va passar. Del tot. Encara sort que veig com s'ha destituït la directora general de Funció Pública, que és una manera de reconèixer per part de l'administració catalana que hi ha hagut responsabilitats. Contràriament, l'empresa sots contractada per fer les proves es treu les puces de sobre i ho responsabilitza tota la Generalitat. Home, no fotem. Si, com diuen, ho veien a venir, van avisar i ningú els va fer cas, no haver seguit amb la preparació per no exposar-se al cataclisme que els ha afectat de ple. He de dir també que quan es contracta una persona per assumir altes responsabilitats de gestió pública, s'ha de contrastar tant les seves capacitats com el seu historial. Si aquesta contractació es fa, per exemple, com a compensació d'una moció de censura que aquesta persona ha patit com a alcaldessa, malament rei. Després, passa el que passa. Qui sigui, en prengui nota. Catalunya, tu, a la teva.
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve, a la mateixa hora del matí. Ja sabeu que els del Via Lliure ens agrada viatjar, veure món, conèixer realitats diverses. Ho hem estat fent en les últimes temporades a través del Muro de Viatge i aquest any buscant nous reptes. I, de fet, amb una coincidència, que és l'efemèride del 150 aniversari de la publicació d'una novel·la de viatges, també d'aventures, com és La Volta al Món en 80 dies, de Jules Verne, aquesta temporada, dissabtes i diumenges, fem...
La Volta al Món en 80 llibres.
I això vol dir una proposta d'una lectura que ens acompanyi i ens transporti a un país diferent, cada dissabte i cada diumenge, amb el Víctor Vives. Què tal, Vives? Bon dia.
Bon dia, Bundó.
Avui l'etapa és la número ja 69 del viatge. Ens havíem quedat, ahir va ser Sèrbia, per tant, Europa. Avui... Entenc que marxem del continent.
Mira, anem a l'Àsia i anem cap a l'Iran.
Doncs, per tant, cap a la República Islàmica de l'Iran, que continua sent, en fi, ja fa molt de temps que ho és, actualitat per la repressió a les dones que no porten vel. A través de quin llibre?
Doncs en Persèpolis, de Marjan Satrapi. Neta d'un primer ministre persa i besneta d'un rei, va créixer en una família burgesa i progressista que seguia un islamisme moderat. De fet, ella mateixa va rebre una educació occidental al Liceu Francès de Teheran. Quan Satrapi tenia 10 anys, va esclatar la revolució islàmica que derrocava la monarquia i aleshores es va obrir una etapa al país molt convulsa, en especial, ho recordem, amb la guerra de l'Iran i l'Iraq a la dècada dels 80. Doncs bé, precisament és en aquest punt que arrenca Persèpolis. Es tracta d'una autobiografia en forma de novel·la gràfica, on l'autora relata la seva vida des de la infantesa fins que ja adulta se'n va viure a França. És el testimoni de l'arribada al poder dels islamistes, amb la imposició del vel, ara en parlaves, la retallada de llibertats, la repressió i les protestes, almenys d'una part de la població al carrer. També explica el tancament de les universitats, justament aquella era l'època en què Satrapi disposava a estudiar química, i la presa d'hostatges a l'ambaixada dels Estats Units l'any 79, un episodi que des d'aleshores ha marcat la relació entre els dos països.
Doncs llibre que connecta directament amb l'actualitat i des de fa mesos que en parlem, la polèmica del vel a l'Iran.
Sí, mira, Persèpolis mostra com actuaven a l'inici de tots els guardians de la revolució i com intentaven ja aleshores esquivar la seva vigilància algunes dones, en particular les adolescents, com era l'autora a l'època. Ara bé, Satrapi també admet com en un cert moment ella mateixa va acceptar les prohibicions que imposava el règim. Per tant, aquest Persèpolis reflecteix els matisos ideològics que hi havia entre la població, des dels que van abraçar el fanatisme fins als que hi van plantar cara, passant doncs, per aquells que van dubtar. D'altra banda, la seva història ens descriu també el xoc cultural amb Occident, ja que ella de ben petita la van enviar a Europa i allà la va sorprendre la imatge estereotipada que es tenia dels musulmans i en particular dels iranians.
Doncs avui hem viatjat fins a l'Iran amb aquesta obra magna, com aquesta Persèpolis de Marjan Satrapi, que per cert també té una adaptació fantàstica al món del cinema, en aquesta volta al món literària que podeu recuperar la informació, en aquest cas del llibre, al Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Sons del cap de setmana.
Hola, sóc la Titi i estic avui a Sils sentint els meus amics, els ocellets. Bon cap de setmana. Visca Llinars del Vallès.
Visca, i visca Catalunya, no? Visca Llinars del Vallès, com deia la Titi, aquesta oient, és un visca reivindicatiu d'aquesta població del Vallès Oriental, però ha reconegut ella mateixa que aquest document l'enregistrava des de Sils, a la selva, amb el clàssic dels ocellets del cap de setmana en plena activitat. Li donem les gràcies a la Titi per, en fi, enviar-nos aquest missatge i formar part d'aquest collage sonor dels caps de setmana dels nostres oients. Si voleu participar-hi, senzillament identifiqueu un so que per vosaltres sigui significatiu del cap de setmana, doncs això, una excursió, però pot ser un àpat amb amics o amb família, una activitat cultural o esportiva, fins i tot laboral, la feina, el que vosaltres cregueu que defineix els vostres caps de setmana, ho enregistreu, ens envieu això amb una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure amb el vostre nom i el lloc des d'on l'envieu, el número de WhatsApp del programa, el 606 25 64 39.
Ensenyeu-nos quin és el vostre so del cap de setmana enviant una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure, 606 25 64 39.
Eva Jou, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és dia 7 de maig, farem una recolada musical. Fins a quin dia 7 de maig?
El de fa 30 anys. What is love? Ui. Baby, don't hurt me.
S'ha llevat mossèn Òscar Nin, de cop s'ha despertat ipso facto, perquè és un mite aquesta cançó de la música electrònica, What is Love, 30 anys ja.
What is Love fa 30 anys, però he de dir que ha passat de generació en generació, eh?
Està bé, vull està dir... bé. A tu t'ha arribat, no?
Ens ha arribat, a dia d'avui ens ha arribat.
Està bé, important.
What is Love, que recordem, és del cantant Hathaway. De fet, és la seva cançó més coneguda i el seu senzill de debut. Vull dir, ja va començar per la porta gran, va començar petant-ho. Està inclosa dins el primer àlbum, no?, que de fet es titula The Album, vull dir, bastant senzill. I això, i va continuar treballant i traient altres cançons com Rock My Heart o Fly Away, però a dia d'avui el seu gran èxit continua sent What is Love, que avui fa 30 anys i que ara sentim de fons.
RAC1.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de maig amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix de l'òpera de Wagner Parsifal al Gran Teatre del Liceu, de la mezzosoprano Joyce DiDonato al Palau de la Música i del Festival Les Nits de Barcelona als Jardins de Pedralbes. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC 1. Tots som 1.
I arribats a aquesta hora del matí, acompanyats amb aquesta melodia que sempre retrobem a aquesta hora, que és, com sabeu, entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tota aquella gent que tot just estan arribant a casa després d'una llarga nit, o que és una nit que en tot cas s'ha allargat, no sé si excessivament, però en tot cas s'ha allargat fins a aquestes hores, i plàcida per tots aquells que tot just estan obrint un ull i pensen, doncs mira, tinc tot el diumenge encara per construir i tota una jornada per gaudir, no? Doncs a aquesta hora del matí, que es mou entre aquest xoc de civilitzacions, ens encanta desplaçar-nos a un raconet que és un carreró empedrat d'una ciutat que no hem volgut revelar mai exactament on és del mapa de la geografia del nostre país, al final del qual, al final d'aquest camí i d'aquest carrer, hi ha un edifici sense pretensions ni artístiques ni arquitectòniques, però que amaga al darrere de la seva porta una immensa quantitat de meravelles. És el Besar de les Sorpreses, i allà a la porta esperant sempre hi ha cada diumenge a aquesta hora l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Bon dia, com estàs?
Bon dia, Xavi Puntó, com estàs?
Home, et veig molt elegant, molt d'acord amb la jornada d'ahir, amb la pompa i amb tota la... Com es diu? Pompa i què? I circumstància.
I circumstància, eh? Sí, sí. A veure, això, de fet, és el nom que rebien les sis marxes que crec recordar que va compondre en el seu moment Edward Elgar, que és, diguem, el compositor oficial de l'Anglaterra victoriana, i que va batejar aquestes sis marxes, que són molt conegudes, i que suposo que en algun moment devia sonar. Jo és que, clar, només vaig ara estonetes, vull dir que... Però en algun moment d'aquesta esplèndida...
Va durar una estona,
Posa coronació, clar, és que, a veure, no és allò de... Va, a veure,
ara hi ha una...
on està el rei? A veure, posem la coroneta, venga, petita, va.
Següent. No, és veritat que va ser llarga, ha de tenir totes les seves fases, diguem-ne que els casaments, les morts i les coronacions deuen ser els tres grans santasantòrums d'aquesta pompa i circumstància, de tot el protocol exquisit que marquen els cànons, en aquest cas de la reialesa britànica, la monarquia més famosa del món, i evidentment això sempre és un xou, o sigui, això és la garantia que continua, de fet, la monarquia, no? Que hi hagi aquesta estructura sòlida, que hi hagi aquest, fins i tot et diria, aquest xou d'entreteniment per la població, perquè demostra que hi ha com una certa tradició que remunta i que s'arrela en el pas dels anys al Regne Unit, no?, en aquest cas. Bé, Beorlegui, com ha anat la setmana avui? No sé si celebres el Dia de la Mare, que és avui?
No sé, la veritat és que celebrem tot. A casa ho celebrem tot. Què toca avui? Va, toca... Dia de la Mare, doncs va, un pastís i el Dia de la Mare, tu. Què hem de posar? És igual, tu posa el que vulguis, tu. Vull dir que aquí... Mira, no estem per perdre el temps, Xavi. Les coses van tan com van, i per tant, celebrem-ho tot, que són 4 dies, tu. Vull dir que...
Molt bé.
Aquesta és la idea.
Celebrem també les cartes que continuen arribant.
Sí, continuen arribant amb compte gotes, les coses com siguin. Jo espero que fins a final de temporada ens arribaran, perquè van arribant, diguem-ne, molt a poc, però van arribant. Ara en tenim gairebé una dotzena, per tant, compto unes 6 setmanes, més o menys, però clar, 6 setmanes, falten encara 4 basars per acabar la temporada.
Sí.
A veure, jo espero,
No comencis ja,
Espero,
El rotllo,
Bueno, espero, ja, que no haguem d'entonar...
No, perquè ara ja començaran, ara que estem en la fase ja que estem al mes de maig, ja comença la gent que... El maig encara no, però el juny hi haurà gent que se n'anirà de vacances. I llavors ja es poden enviar postals. I ja, escolta'm, sigueu on sigueu, us aneu per Europa, per un altre continent, feu-nos arribar una postaleta, encara que sigui.
També. Clar que sí, home, fa il·lusió. Doncs mira, la primera correspondència que ens arriba precisament és una postal, que està datada, doncs, a principis... Bueno, el mateix és ell, no s'acaba de veure, però sí que és evident que posa el 01 del 2023, i estem parlant d'una postal que ens arriba des d'Albània. I el remitent és un bon amic del programa, que és el Jordi Aranrico. És el senyor Xuaia, te'n recordes, el senyor Xuaia? Que ens ha escrit en diverses ocasions. Vaig anar a fer una conferència fa uns quants mesos a Lleida i em va dir, mira, vindré a la conferència i em presentaré com el senyor Xuaia. I clar, perquè jo no sabia quina cara feia. I llavors ens, bé, va tenir una conversa molt cordial, perquè, clar, és allò que poses cara per entendre'ns un oient amb què hem estat llegint molta correspondència seva. I la seva carta, la seva postal, amb unes boniques vistes d'Albània, tot i que hi ha un cartell que posa I love Albania amb un logo d'aquells amb el cor, que poder un pèl poder un pèl passadet, ja està, això de posar I love Albania amb un cor, però en qualsevol cas podem llegir hola BB, és a dir, Bundó, Beorlegi, una forta abraçada des de la sorprenent, no és la Brigitte Bardot, la BB per moltes generacions és la Brigitte Bardot, però entenc que és Bundó, Beorlegi. Una forta abraçada des de la sorprenent Albània, començar per Tirana, seguint per Corsa, després Girocastra, Berat, i sense allunar-nos ni oblidar-nos de visitar el jaciment de Polònia. Tot un país per descobrir, que us recomano visitar. Feliç 2023 i que tingueu una molt bona setmana santa, per quan llegiu aquesta carta, aquesta postal enviada a i amb números romans, que això m'agrada especialment, amb números romans 31 del 12 del 2023. Anno Domini, que això també és la meva debilitat. Un AD 31 del 12 del 2022.
Fantàstic.
He dit 2023 o no, 22,
2022, evidentment. Sí, fa 5 mesos,
sí,
només.
Sí, sí, va, sí. Va, 4 mesos, Xavi, 4 mesos.
Però ja estem al maig,
vull dir que...
ja
està.
Va, anem amb la següent.
Sí. Va, segona carta, mira, ens arriba des de Barcelona. Des de, mira, una amable oient que ens ha fet en diverses ocasions, perquè... la seva adreça, en el seu moment, ens va cridar l'atenció perquè viu en un carrer que és el 26 de gener de 1641. Uh-huh. I no sé si te'n recordes que en el seu moment diu, ostres, aquest carrer, diguem-ne, deu ser una data, home, 1641, mitjans del segle XVII, deu ser el tema de la Guerra dels Segadors, alguna cosa d'aquestes, no? Uh-huh. Doncs mira, ens la remet la Patrocrassa, com dic, i família, i de dins extraiem, doncs, una carta manuscrita acompanyada de dos fulls més, que són... oh, mira, goita, mira, dos dibuixets ben macos...
molt bé.
Els veus, Gota? Mira,
ah, sí,
aquest
sí.
D'aquí...
però així infantils i tal, eh?
Dos dibuixets infantils que dibuixen la família. A veure, anem a primer llegir la carta i llavors a veure què ens diu aquí. Barcelona, 8 de gener del 2023. Estimats Xavier i Albert, demà ja tornem a la rutina, tan vaya desitjada per tots. Vaya. Els nens perquè la necessiten i pels pares per mantenir la vida una mica més ordenada. Com que teniu fills, sabeu què és conviure amb els nens, els meus de 8 i 5 anys. Els dies de Nadal, els nervis, la família, els regals, la il·lusió i també els 15 dies sense escola. Escola plens de jocs, baralles de germans, joguines per tot el pis i distraccions infinites a la tornada de la feina. Segurament ja llegireu això pels voltants de la Mona. I comentar-vos que aquest any, si tot va bé, per Carnestoltes anirem de barrufets, tota la família. Us enviarem una fotografia. En aquesta missiva voldria aprofitar la vinentesa i saludar uns veïns meus, a la Trini i al Joan i a l'Anna, que sé que us escolten. Va ser graciós trobar-nos un dia per l'escala i que em comentessin que havien escoltat com llegíeu aquesta carta meva. Em va fer il·lusió saber que hi ha gent tan meravellosa que escolta gent tan meravellosa com vosaltres. Bé, us deixo amb la seguretat que aquest any no activarem el Pluricocat, que seguireu sent el millor del diumenge al matí i que, com dèiem, en temps de confinament, tot anirà bé. Vaig a preparar motxilles i els meus delantals per cuinar demà a l'escola, amb tota la meva alegria de saber que us puc escoltar allà on vagi. Moltes abraçades, doncs mira, l'Alba, el Papa, que no sabem, perquè aquí amb els dos dibuixos no sabem el nom, i els dos nens que es diuen Mario i Sílvia. I veiem aquí dos dibuixets petits, ja veus aquí un Arquímedes, que potser, sí, potser és un gat, potser, o un hàmster,
o un, no podem... un gos no, un gosset, és massa petit, no?
I el Yoshi, que, bueno, potser és un gosset petit, potser és un cadet, i el Yoshi, que sí, també, bueno, potser és una mica més gran,
a
però...
veure, és una mascota, jo crec que és un gat.
És una mascota, Yoshi, són dues mascotes, sí, i el mama, la mama, el papa, el Mario i la Sílvia, que ens escriuen, doncs això, des de Barcelona, amb una carta que no és la primera vegada, esperem que no sigui l'última, i que ens ha fet també moltíssima il·lusió.
Gràcies a l'Alba, gràcies al Jordi per seguir-nos enviant cartes, podeu seguir fent com és habitual, a l'adreça de sempre, al Basar de la Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com és habitual, l'Albert les llegirà totes per ordre d'arribada i les contestarà una per una. Bé, si no em dius el contrari, Beorlegui, vaig per aquí a l'estacionament, per aquí al Beorlegui Express, i sí, bandereta, a veure si la veig bé, home... Aquesta és fàcil, eh?
No, aquesta és fàcil.
Aquesta és fàcil. Això és liberté, galité, fraternité, eh? Ens anem cap a França, eh? Bueno, sí. No sé que a vegades hi ha aquestes banderes que, de països llunyans que s'assemblen molt. No, és França o és una altra?
És França, és França, sí. I avui marxem a un d'aquells escenaris que, a veure, jo confesso que no he freqüentat massa i que suposo que impacten per la seva espectacularitat, que és un camp de futbol i en un partit d'altíssima intensitat.
Ara, ara. O sigui, tu no has anat mai, no? A veure un...
Sí, doncs sí. He anat dos partits de futbol. Mira, és més, el primer... O sigui, he anat a dos vegades només, eh? Dos cops, eh? El primer va ser un Barça-Bilbao. 3-0 va guanyar el Barça, però t'estic parlant potser de fa 30 anys ben bons, eh? I l'altre ja ni me'n recordo, vull dir, imagina't el meu interès amb aquestes esdeveniments. Però sí que, ostres, impressiona. O sigui, encara que estiguis completament aliat als esdeveniments esportius, sí que és veritat que o entrar en un camp, en aquest cas el Camp Nou, com va ser, i amb tot ple i amb totes les grades plenes, i, home, no deixa de ser un espectacle impressionant, eh? Que llavors es pot donar moltes interpretacions antropològiques, això també, però que d'entrada impressiona, això sense cap mena dubte.
Home,
eh?
A veure, la molta gent creu que més enllà del simple joc que hi ha a la gespa, el més interessant passa fora. És que anar en un estadi ple de gent amb cadascuna d'aquestes històries de gent que els ha portat fins a aquell estadi i del que succeeix mentre succeeix el partit, l'espectacle molt sovint passa fora més que dintre, eh?
Sí, però ja ho recordo, mira, una tercera vegada, que és l'última que vaig anar, doncs mira, va ser una de les primeres vegades que vaig quedar amb l'Elisabet. Allò de, ens hem coneixent i tot això, i va proposar, anem al camp de futbol, anem al camp del Barça, que això que tenia dues entrades,
vaja.
Clar, no sabia que el seu marit no sap distingir una porteria d'una pilota, eh? Però vaja, en qualsevol cas, la cosa va anar bé.
Va anar bé, val. Bueno, ha acabat bé, per tant,
sí,
bé.
Sí, clar, home, ha acabat bé, clar, sí, sí.
Tot això,
no t'he preguntat, tu hi has anat o no?
Sí, de fet, no, clar, mira, perdona, sí, no? Unes quantes vegades, i de fet l'última hi vaig anar-hi amb el meu fill, a veure el femení, i va ser extraordinari. O sigui,
home,
extraordinari.
Home, va ser un d'aquells plens que s'han fet tan espectaculars, home, no? Els 90.000... Sí. 92,
en aquest cas, va ser 72.000, però vaja, 70.000 persones al Camp Nou, amb, a més amb l'ambient que es produeix amb el femení, t'he de dir que és extraordinari, o sigui, perquè és molt familiar, molt divertit, molt d'animar, o sigui que realment és una experiència fantàstica.
Mm-hmm. Doncs mira, no anem un camp qualsevol, sinó el dels Parcs dels Prínceps,
home,
que està a París, on fa unes setmanes, recordem, el Leo Messi va ser xiulat per els seus propis aficionats al PSG una estona abans que comencés un partit contra el Lió. Malgrat que tot plegat va durar pocs segons, molts mitjans de comunicació a nivell mundial se'n van fer ressò. I és evident que, pel que hem anat també més o menys observant aquesta setmana, devia ser una mica el principi de la fi d'aquest idili que Messi ha tingut, un idili breu, les coses com siguin, amb l'equip francès. Jo, ja saps, no soc gens aficionat a futbol, però tenia per aquí un parell de bufandes del PSG que ens serviran, si vols, per...
Jo no me la poso.
Ja, que, tu no te la poses,
jo no? Jo no me la poso, una bufanda del PSG. Ja t'ho dic
no,
ara.
Però i no passem molt... No,
bueno,
no,
escolta'm, no és obligatori a posar-se una bufanda.
Doncs, escolta, si no és obligatori...
Tu posa-te-la, però
no,
jo escolta'm...
No, una, no, home, no, jo una bufanda del PSG, si no me la poso...
Jo del PSG no me la poso.
No? Doncs apa, va, anem cap a París, va.
Mira, jo accepto venir al Parc dels Prínceps, però posar-me una bufanda sí que no, eh?
No, eh? Veig que... Estan arribant.
Sí que xiulen, eh?
Xavi, on estàs?
Aquí. I sí.
Sí.
Messi, si vol ple... A veure... Això no estan contents, la gent, eh?
No, em sembla que estan una mica molestos, eh? Mira, hem arribat just en el moment en què et comentava, faltava encara només una hora per començar el partit, i just aquí, quan anunciaven els jugadors de les alineacions, va sortir en pantalla el nom de Leo Messi, l'afició estava descontenta pels mals resultats de l'equip, la seva eliminació de la Champions, i el rumor més que consistent, que sembla que vol tornar al Barça a la propera temporada, i és per això que quan se'l va veure el van xiular de manera bastant estentòria, com podem veure.
Sí, però després ja el van insultar directament, eh? Després com que sí, perquè com que se'n va anar a Aràbia Saudita sense permís del club, sí. Bueno, fer un desastre. Jo crec que no seguirà, deixa'm dir,
sí,
que no crec que segueixi l'any que ve a París.
Bé, més enllà d'aquesta anècdota, a mi m'ha cridat l'atenció aquesta evident mostra de descontentament que té una xiulada, però també les moltíssimes implicacions que hi ha al darrere. De manera que, si et sembla, avui dedicarem un nou besar de les sorpreses al que fa el número 304 a la lletra X. La X de xiulets.
És molt inquietant aquesta cançó, eh?
Sí, tu creus,
sí? Sí. Home, és de la peli, no? De Kill Bill.
De quina peli?
No la posen a Kill Bill?
Ah, tens raó.
Home.
No, crec que Kill Bill, el Tarantino la va recuperar, vull dir que no és una pel·li...
No, és original d'allà, no dic que sigui original d'allà, però crec recordar que la xiula, la...
Uma
Thurman... No la xiula, la Uma Thurman, la dolenta. No me recordo com es diu ara l'actriu, ara no em sortirà. Però quan vol anar a matar Uma Thurman,
sí.
I que va vestida d'infermera a l'hospital, no?
Uh-huh.
Daryl Hannah, ara m'ho han dit, Daryl Hannah.
La Daryl Hannah, és veritat? Sí.
I és molt inquietant aquest moment. Però vaja, en tot cas t'anem a preguntar que el tema de la X no l'hem fet a gaire, no? La X
no,
de xiulet.
Jo diria que vam fer la X de X l'última vegada, i també en el seu moment vam fer la X de xocolata.
Val.
Però no l'hem fet, crec que recordar que l'hem fet massa més, eh? Però bé, estem parlant de xiulets, no? És a dir, que aquest so agut que es produeix a l'expulsar aire a través dels llavis i que és una d'aquelles habilitats que no tothom té.
Tu ho tens?
I que tenen un punt...
Saps xiular?
Sí, però justet a la cosa, eh?
Vull dir que no ho saps fer amb els dits, sí. No?
No, ho vaig intentar fa molts anys, però com que no me'n vaig en sortir, doncs jo vaig deixar-ho córrer, eh? Sí. Un ha de ser conscient de les seves limitacions, Xavi. Vull dir que
sí.
I em surt el xiulet bàsic, allò de xiular... El xiulet paleta, per entendre'ns, eh? Allò de dir, mentre vas treballant...
Sí.
Però poca cosa, i el de dissimular, eh? Però poca cosa més, eh?
Et surt molt aire, eh? He vist molt aire aquí, eh? No ha acabat de ser finet, eh? La nota...
No, al llarg d'aquesta secció, a veure si surt millor, eh? Però sí que és veritat que té un punt iniciàtic, perquè a la infantesa i a l'adolescència, aquell que sap xiular de manera potent i en un grup d'amics té una consideració,
home,
no ho negarem, d'estatus superior, sí o no?
Hi ha, sempre hi ha aquell que, de veritat, el primer que aprèn a xiular amb els dits, que és aquell xiulet que et deixa sort...
Sí, estentori,
home,
una cosa cridanera,
punt,
eh?
De punta a punta del pati, bueno, una cosa, clar, això és extraordinari, sí.
És veritat que per xiular s'hi poden utilitzar diverses tècniques. La bàsica, que és tancant la boca deixant un petit forat per on hi passa l'aire, allò del... Ara sí una mica millor, eh?
Bueno.
Però també hi ha la de doblegar el llavi inferior cap a dins i aspirant, eh?
Sí,
i llavors
no
hi ha la versió sofisticada que inclouen els dits, que és allò
jo
que deies,
m'imagino,
no?
Molta gent intentant-ho fer en aquest mateix cas.
Ara, en aquest moment, tot Catalunya està intentant xiular... des del seu llit o des de fent el seu primer cafè. Llavors tenia també allò d'utilitzar l'índex i el mitjer posant-los a la boca, o fins i tot utilitzant les mans com a caixa de ressonància, deixant un espai entre els dits polzes per on surt l'aire. A veure, sí que és veritat que de varietats n'hi ha diverses, com també d'expressions en català sobre xiular. Vegem-ne quatre de ben populars.
Sí, aquesta manera de xiular també, que és amb la llengua així entre les dents, aquesta cosa també crida bastant l'atenció. Bé, què anaves a dir? Quin tipus de...
Hi ha una, la més coneguda, jo diria, que és aquella que té un punt enigmàtic, no? Allò de qui canta a la taula i xiula al llit no té el seny complit. Que suposo que deu ser referència a que a cada lloc s'ha de fer el que pertoca i que qui no ho fa, doncs sembla que no hi acabi de tocar del tot.
Clar.
També hi ha allò de ja pots xiular si l'asa no vol veure, que ve a ser allò del castellà de no hi ha pitjor sort... Ai, allò en castellà no. Allò de no hi ha pitjor sort que en el que no vol sentir...
Sí.
Quan li diuen a algú de li xiulen les orelles,
vol
dir que parlen bé o malament d'algú sense que sigui, i una de les meves preferides, que és allò de viu qui més piula que no pas qui més xiula. És a dir, aquella persona delicada de salut, el que piula, acostuma a viure més que no pas aquell que aparentment està bé, el que xiula.
Ah, sí?
Això ho deia la meva àvia, i és d'aquelles coses que m'han quedat, eh? D'aquests i d'altres referents sobre la xiular en trobaríem molts més, perquè en el fons és una habilitat tan antiga com la humanitat, i ha arribat a ser una manera de comunicar-se més complexa del que pensem, perquè sí, hi ha pobles que es comuniquen només amb xiulets.
Mi nombre es Francisco, yo lo puedo decir hablando, lo puedo decir gritando o cantando, pero también lo puedo silbar. Francisco. Francisco. Yo te pongo un ejemplo, algo que no has escuchado silbar nunca. Un número del 1 al 10. ¿Qué número puede ser? El 8, perfectamente. Si decimos un animal, el cocodrilo, pues sabemos, nos dan una pista, nos acotamos los mensajes que van a mandar y entonces como es muy parecido, pues lo podemos entender. Más complicado es cuando vamos a hablar con alguien que no sabemos lo que nos va a preguntar. Y entonces sí puede ser que no le entendamos. Si no entendemos el mensaje, le decimos, yo no te entiendo.
Això, hosti, és extraordinari. Sabe, això és un senyor d'aquests de les Canàries, no?
Les Canàries, sí. És un xiulet que tenim relativament a prop, que és el Silbo Gomero, que és un llenguatge xiulat practicat des de fa segles per alguns habitants de les Canàries, a l'illa de Gomera, concretament, que té unes característiques, diguem, orogràfiques que faciliten que el so pugui arribar lluny, i on antigament, quan no hi havia tots els ginys tecnològics d'avui en dia, doncs es comunicaven fins a una distància doncs de 5 quilòmetres, un costum que ha arribat fins als nostres dies. Però no és l'únic poble que utilitza aquest llenguatge. A l'Himàlaia, o hi ha els Hmong, que és una altra comunitat que pot parlar amb xiulets i que utilitzen agricultors i caçadors per comunicar-se. Altres llocs on la xiuleta és una manera de comunicar-se són algunes tribus de l'Amazones o les comunitats inuits a l'Àrtic, a l'alta mar, quan han de caçar balenes. Fa anys, un tal Julian Meyer, de la Universitat de Grenoble, encuriosit pel fenomen, va acabar fent un doctorat sobre el tema, arribant a identificar més de 70 grups en tot el món que utilitzen xiulets per expressar-se. I una de les conclusions a les que arribava era l'alt grau de sofisticació que es podia assolir. Perquè, a veure, entre les formes de comunicació hi havia també el festeig entre joves de diferents pobles que es comunicaven amb xiulets.
Ja,
i ja que parlem del festeig, doncs, home, un xiulet que també és una forma, diguem, bastant primària, d'expressar que t'agrada algú.
Home, això és un xiulet que durant molt de temps ha estat bastant popular, el fuit fiu, diguem-ne.
Ja.
No? És el xiulet que no, home, que ara potser ja no és tan ben
no
acceptat.
Ja no pertocaria massa, eh? En anglès es diu el wall whistle, és a dir, el xiulet del llop.
Ah, sí?
Que són aquestes dues notes on qui les fa intenta mostrar un gran interès, recordem, per algú que li resulta físicament atractiu, no? Encara que aquí aquest xiulet va associat a l'expressió de tirar una floreta, que no és ben bé això, eh? I que poder és una manera massa elegant del que en castellà diem mitjar un piropo, que no només inclou el xiulet, sinó també la paraula, el fet que s'associï a un llop en la seva expressió anglesa ve d'un popular curt de dibuixos animats de Tex Avery rodat l'any 43 i on qui xiula precisament és un llop, i que és el que hem estat escoltant ara fins ara, no? Jo suposo que abans devia tenir un altre nom, però des de l'any 43 es diu The Wolf Whistle. I aquesta manera de xiular provocativa i assetjadora també en anglès rep el nom de cat call, és a dir, la crida del gat quan està en zel. Ara, diguem-ne que són una mica cavernícola,
bastant,
eh? No ens enganyem, eh? El Wolf Whistle i el Cat Castle han estat a xiulets que s'han associat sobretot a les classes obreres, que eren les que pencaven, tot i que amb el temps la cosa va canviar. I és per això que és on podríem encabir una de les pintures més famoses de Frank Duveneck, el noi xiulador.
Qui era Frank Duveneck?
Frank Duveneck era fill d'un immigrant alemany, va ser un pintor nord-americà que va viure a cavall als segles XIX i XX i que amb altres artistes contemporanis seus va iniciar un moviment que pretenia trencar amb el romanticisme imperant de l'època, el que era conegut a Amèrica com l'escola de Rue Hudson, i va voler imposar un estil més directe i més realista. Al llarg de la seva vida va passar llargues temporades a Europa, sobretot a Alemanya i a Itàlia, i quan va enviduar va tornar als Estats Units on es va dedicar a l'escultura. Bé, doncs, una de les seves obres més famoses és El noi xiulador, de la que en va fer com a mínim un parell de versions, i és un quadre on s'hi veu un adolescent que, malgrat que es dedueix que és de condició més aviat humil i que va amb un vestit de treball ja bastant atrotinat, està xiulant aliè a la seva condició econòmica. En el seu moment el quadre es deia El noi fumant, perquè apareixia amb una cigarreta, però els censors el van obligar a esborrar esborrar-la, i per tant ara surt sense la cigarreta. De fet, hi ha hagut obres artístiques que la crítica ha volgut també esborrar perquè considerava en el seu moment que no eren bones. Aquí tenim tres grans peces musicals que en el seu moment van ser molt, molt xiulades. Una sinfonia, una òpera i un ballet.
Per on volies començar? Quina és aquesta melodia?
Mira, començant per la tercera sinfonia de Beethoven, coneguda com Heroica, que en un principi va estar dedicada, recordem, a Napoleó, tot i que, posteriorment, el músic alemany se'n va desdir quan el militar i estadista es va autocoronar emperador. La sinfonia va ser composta entre el 1802 i el 1804, va ser estrenada l'any següent, el 1805, i en el seu moment va ser molt mal rebuda. De fet, hi va haver molts crits i molts xiulets, i els crítics la van considerar pesada i interminable. Ara està considerada una de les sinfonies més rodones de Beethoven i una de les primeres obres del romanticisme musical que dominaria Europa durant la primera meitat del segle XIX.
Aquesta és la primera de les peces culturals xiulades en el seu dia. La segona, aquesta. No pot ser.
Sí?
Sí. A veure, puja. Preciós.
Bueno, és una cosa preciós. Tan emocionant. Aquí tenim un dels grans i més apassionats moments de tota la història de l'òpera, que és quan Violetta li prega al seu amant Alfredo que l'estimi, no? Amma mi Alfredo. Ella encara no ho sap, però ella ja intueix que el seu amor està condemnat, evidentment, al fracàs. Estem parlant, evidentment, de La Traviata, una de les diverses obres mestres d'aquest grandiós compositor italià, Giuseppe Verdi, que juntament amb el també perfecte Rigoletto i Il Trovatore, que ara precisament estan representant els amics de l'òpera de Sabadell, integra l'anomenada trilogia popular. Bé, doncs, La Traviata, recordem, està basada en l'obra semi-autobiogràfica d'Alexandre Dumas, La dama de les camèlies. Va ser estrenada a la Fenice, al Teatre de la Fenice de Venècia, l'any 53, 1853, i es diu que l'estrena va ser un desastre. La soprano, Fanny Salvini, tenia un evident sobrepès i, clar, no resultava massa convincent interpretant a una noia tuberculosa en els seus darrers mesos de vida. Però també es diu que era una òpera massa valenta en el seu moment, perquè no reflectia fets històrics del passat, que era el que es portava en aquella època, sinó una realitat contemporània. En aquest cas, la prostitució, que va incomodar molt a l'audiència. Avui dia, no cal dir-ho, és un dels títols més representats de tot el repertori operístic.
I la tercera obra xiulada és una melodia que també apareixia a una pel·lícula d'animació a Disney i que parlàvem fa uns quants dies, que era Fantasia.
Doncs sí, acabem amb un ballet que és el de La consagració de la primavera, que el compositor rus Igor Stravinsky va estrenar l'any 1913 a París. Acostumats als convencionalismes del ballet clàssic, aquella idea de les ballarines amb tutú i els cignes per allà al mig, el públic va quedar escandalitzadíssim primer i enfurismat després, després de comprovar que la música era com molt xocant i hi havia un ballet que retratava ritus ancestrals i salvatges amb un sacrifici humà inclòs, no? Va començar a haver-hi discussions entre el públic mentre encara s'estava interpretant la peça i enmig de la representació entre partidaris i detractors van haver-hi crits, xiulets que van derivar en baralles.
Carai.
Amb cadires amunt, cadires avall. Es diu que va intervenir la policia i tot, i avui dia no cal dir-ho, és una de les peces capdals del segle XX. I sí, com deies, el ballet el va popularitzar Disney l'any 40 a Fantasia, que, per cert, també va tenir la seva part de polèmica perquè retratava un inici del món científic on Déu no apareixia per enlloc. I ja que estem en cinema, home, de les moltíssimes pel·lícules on hi surtin xiulets, ens quedem amb una de les més famoses de David Lean.
Home, identifiquem automàticament aquest xiulet i ara el tindrem tot el dia al cap, perquè aquesta és una altra.
Doncs efectivament, aquí tenim la famosíssima marxa del coronel Bogey a El puente sobre el río Kwai, pertanyent a la pel·lícula que el director anglès David Lean va dirigir l'any 57 amb l'Alec Guinness i en William Holden de protagonistes, i on s'explica, recordem, la història d'un grup de presoners britànics que són obligats a construir un pont a Tailàndia. Va guanyar 7 Oscars, incloent pel·lícula, director i actor, i la pel·lícula es pot trobar, recordem, perquè la vulgui recuperar, Apple TV, Amazon i Rakuten, entre d'altres.
Doncs avui xiulades a dojo, des de Leo Messi fins al puente sobre el río Kwai, que efectivament es pot recuperar totes aquestes plataformes. Beorling, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies. Hi ha aquesta cosa de que si... Qui ho deia, això, primer? Estic pensant en el...
Sí, ja sé per on vas.
això de...
Com sí. diu Lauren Bacall, ara. Lauren Bacall, a Humphrey Bogart, a tener o no tener, si em necessites, xiula.
Jo estava pensant més en la... En qui? No ho deia Pepito Grillo, això també?
Sí, no, allò...
devia ser
sí,
posterior.
Sí, sí, allò era el dame un silbidito. Dame un silbidito. No, doncs mira, el Pepito Grillo és anterior, perquè
ah, és 40, anterior?
El Pinocho és del 40, ah. i el tener o tener, suposo, ens encara que és del 44
doncs mira,
45.
Encara que, s'haurà sí, copiat sí. Lauren Bacall.
Ah, ja, qui
ho va,
que ho
va dir primer,
grill,
eh? Ho va dir primer Pepito Grillo. Dame un silbidito, fuit fuiu. Va, Berlegui, una abraçada, que vagi molt bé.
Va, Bundó, adéu-siau.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Som 1.